Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
El conjunt monumental d'Olèrdola han finalitzat les excavacions a les restes del castell i els resultats que porten els treballs consoliden el jaciment com una peça cabdal pel coneixement de l'edat medieval al país. Per saber-ne més, marxem de nou fins a Canal 20. Allà Raimon de Cara conversa amb Núria Molís, arqueòloga i responsable de la seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia.
Ens apropem, com sempre, de la mà de Núria Molís a aquestes excavacions que s'han realitzat al castell d'Olèrdola, la responsable de la seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia. Núria, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Entenc que hem de parlar de bones notícies perquè després de tancar-se aquesta primera fase, la fase inicial de les obres al castell d'Olèrdola, podem dir que els resultats són, vaja, subratllables, que cal destacar-los, no, Núria?
Bé, ha costat molt engegar el projecte. Aquestes coses costen a l'administració i, a més, quan és un projecte europeu, Next Generation i això, finalment van començar el mes de febrer i hem acabat aquesta fase d'arqueologia doncs, amb novetats realment interessants. Jo crec que el que hem fet és recuperar el volum d'un castell dels segles X i XI, eh? No estem parlant de castells molt posteriors, però que realment serà molt important pel coneixement doncs, de tot aquest tipus d'edificacions a la Catalunya medieval, o la Catalunya concretament al medieval, que serien aquests segles X, XI, principis dels segles XII.
Per què aquesta importància? On rau aquesta rellevància?
Primer, la gent que el conegueu i hàgiu pujat a Olèrdola, el que en dèiem pròpiament l'edifici del castell. Ja sé que s'entén que el castell és tot, però concretament en època medieval hi ha la ciutat i després hi ha el castell que estava al cim, que és el símbol d'aquest poder social, no? I polític. Estava en ruïnes, com us deia, la gent que el coneixeu, doncs haureu vist que era una muntanya d'uns murs que es veien i un munt de runa que tapava doncs, tota la construcció. Ara hem pogut recuperar aquest castell, com era això fa mil anys, com eren fa mil anys els castells, i doncs, també estructures annexes com un gran pati, una espècie de pati d'armes, que doncs, ha sigut espectacular recuperar-lo i que ens dona idea doncs, d'aquesta edificació, del seu funcionament i del que va significar doncs, per la ciutat medieval d'Olèrdola.
Aquesta revelació d'aquest pati sud segurament ha estat la sorpresa més important de l'excavació.
Sí, perquè tot i que aquests castells, que es conserven alguns d'aquesta època a la zona dels Pirineus i Prepirineu, al sud no en coneixíem tants, perquè tots van anar evolucionant i es van convertir en castells més complexes. El d'Olèrdola no, el desaparèixer a la ciutat va també deixar d'estar en funcionament aquest castell-palau, diria jo, més residencial que no pas militar, pel que hem vist, i aquesta potser seria també aquesta novetat, no? Aquest pati que acostumen a tenir és com una segona fortificació, si pensem en Olèrdola i pensem les muralles que es troben doncs, a l'entrada del recinte, aquesta segona pati, fortificat, evidentment, doncs donava una entitat important a el que era tot aquest recinte, el més alt, aquest centre, com us deia, doncs, del poder civil i, evidentment, també el control militar del territori.
Des del propi Museu d'Arqueologia s'ha destacat que era escenari clau de la revolta de Mir Geribert al segle XI.
Sí, a banda d'aquesta part més tècnica, no?, que explicava d'un edifici, dels volums, de l'englobament també d'una torre romana, no?, que va quedar totalment com desdibuixada, incorporada dins, però no exteriorment. No veiem aquesta torre romana, només des de l'interior, però a banda hi ha elements importants com que va fundar doncs, el comte Sunyer de Barcelona al voltant dels 900, a principis del segle X, 920-930, I un altre element important també, evidentment, i el més conegut, és que seria el castell de Mir Geribert. No us negaré que fa una certa, no sé, alegria, no? Pensar que per aquella les portes que hem trobat, no? D'accés al pati, després d'accés a aquest edifici del castell, l'aula, doncs per allà va passar Mir Geribert, no? I la seva dona i tota la seva cort, no? Per tant, doncs és, sí, fa una certa joia, no? Pensar que saber qui va viure en aquell edifici. Penseu que a l'època medieval, i ja, si ens retirem en època romano-ibèrica, no sabem qui havia viscut a cada lloc, no? A totes les cases, que hi ha l'Olèrdola de totes les cases. Però, en canvi, en el castell, doncs, sabem qui va viure Mir Geribert. El mateix podem dir de l'Església, que segur, doncs, que en molts oficis va estar Mir Geribert, els personatges, que gràcies a la documentació, doncs, sabem que van viure a la ciutat. Però, concretament, el castell, doncs, sabem que va estar-hi Mir Geribert, i segurament també el comte Sunyer.
Segurament moltes de les persones que ens escolten tenen la imatge de quan van començar aquestes obres, primer aquesta excavació arqueològica i que han de continuar les intervencions a la zona del castell d'Olèrdola amb els desplaçaments en helicòpter, els viatges que es van fer en helicòpter. Les obres encara no han acabat, el que ha acabat és aquesta primera intervenció arqueològica. Per on ha de continuar els treballs ara? Ha d'haver una mínima reconstrucció, s'apuntava, no?
Sí, sí, el projecte és projecte d'excavació, restauració, de recuperació de tot el que és el patrimoni, d'aquest castell, del conjunt. Llavors, acabada l'excavació, en aquest cas els arqueòlegs es comença la fase d'estudi dels materials, de les estructures, perquè s'han de fer unes memòries i després, doncs, a l'hora que ho vulguem explicar, d'aquí uns mesos, hem de saber, doncs, no només aquesta fase medieval que us comentava abans, sinó també, doncs, que hi ha ocupacions puntuals a posteriori, en alguns segles després, en moments, doncs, de situació bèl·lica, que això ja ho estem, doncs, acabant d'acotar. Però després, com deies, doncs, acabada aquesta fase d'arqueologia, entrem en la fase de restauració, que ja comença a estar una mica més avançada i que es preveu, doncs, potser en un mes o dos, doncs, poder acabar. I es tracta, sobretot, no farem el castell nou, això ja va quedar clar des del principi, però sí recuperar parts volumètriques, recuperar, doncs, aquest espai obert, que no era un pati, era un pati, però que les parets eren unes parets altes i consistents, eren unes parets d'un castell, d'una muralla, pràcticament, i recuperar la volumetria i consolidar totes les parets, és a dir, això és fer com una cirurgia de, per un costat, recuperar i per l'altre consolidar perquè no es degradi més. De totes maneres, tot requereix un manteniment important, però ens donarà peu, doncs, a tenir un castell almenys per uns quants anys consolidat, visitable i que podrem explicar molt bé també.
En tot cas, aquestes actuacions de restauració han d'estar finalitzades aquest mateix mes de juny-juliol, potser no, però vaja, dins de l'estiu sí.
Sí, sí, sí. Es va a bon ritme. I, per exemple, el dilluns vinent, doncs, fem un altre vol d'helicòpter, ja serà el tercer, i el que farem, doncs, és retirar material que ja no es necessita i afegir, doncs, aportar material. Evidentment, el primer dia no es va poder portar tot, perquè també el castell canvia el projecte, les troballes arqueològiques acaben canviant una mica el projecte, i llavors s'ha anat fent per fases, com ja estava també previst. Aquest serà el tercer vol d'helicòpter i després hi haurà el final, que ja serà, doncs, acabar-ho de baixar absolutament tot el que quedi allà, tota la instal·lació per l'obra. Està anant a bon ritme, sí, sí, estem contents.
Ara comentaves, les trobades arqueològiques canvien el projecte, vaja, un projecte viu. Quina és aquella troballa que ha fet canviar el projecte en aquest cas?
Bé, sí. Un arquitecte dissenya una casa de nova planta, doncs té llibertat absoluta, no? Quan es tracta d'excavacions arqueològiques o de restes arqueològiques o monumentals, arquitectòniques, s'ha de fer un projecte, però no saps mai què trobaràs. Llavors, en aquest cas, doncs, ho hem modificat, però diria que per bé, perquè no sabíem com s'entrava el castell, per exemple, i sí que hem trobat un primer accés que dona entrada en aquest pati que us comentava i a la planta baixa de l'edifici. Per tant, doncs, ens facilita molt el circuit doncs, dels visitants que puguin entrar tant a dins l'aula com a dins aquest pati, i hem d'evitar doncs, fer estructures artificials de metall o del material que sigui doncs, per poder passar, no? Per poguer entrar, per poder-ho visitar. És a dir, que entrarem per aquestes portes doncs, que passaven aquests personatges que us deia abans, i això facilita, doncs, en aquest cas ha anat molt bé l'excavació, els resultats de l'excavació, perquè ens facilitaran la visita en el conjunt.
Un dels impactes evidents d'aquesta actuació, i ho comentàveu tu mateixa en la presentació del projecte, és que canviaria el perfil, l'skyline d'Olèrdola. De fet, qui ha anat ja al conjunt monumental d'Olèrdola aquests darrers dies, per la trobada del municipi també, ja ho va poder començar a comprovar, això.
Sí, i més que es comprovarà també des de l'exterior, sí, sí. Va. Ja dic que no hem reaixecat l'edifici dues plantes, perquè això no es fa avui en dia, fa molts anys que el criteri és no fer-ho, però sí que tot, veureu, ara veureu que realment era un castell i sobretot una residència senyorial, una residència del senyor d'aquell moment, de fa mil anys. No estem parlant d'un castell del segle XV, que era tot un altre món i que a vegades doncs, a les pel·lícules ens magnifiquen molt, però en aquests moments de conquesta del territori, d'expansió cap al sud, té una importància molt important, molt, molt destacada doncs, aquesta construcció, perquè ja dic que és l'única de les poques que hi ha de conservada d'aquest moment.
Ara que ho deixes anar, que ens poses la pilota votant, evidentment ens hem de referir a la importància d'Olèrdola en el context català. Cada cop que hi ha una nova excavació a Olèrdola, Olèrdola no s'acaba mai, donen més elements, més arguments per situar de nou Olèrdola com un jaciment d'importància nacional.
Sí, sí, ho és, ho és. A vegades penso que el fet de que tingui tantes èpoques, no? Té una muralla romana, unes construccions romanes d'una fortificació que no n'hi ha cap igual a Catalunya. Tenim un poblat ibèric dels importants i sobretot la ciutat romana, que és única. Quasi bé a la península, a Europa hi ha alguns exemples, a la península poquets, d'una ciutat d'aquestes característiques que no ha continuat. Sempre ho explico, que Barcelona també era una ciutat, evidentment, al segle X, que tenia pocs més habitants que Olèrdola. Ho era Girona, ho era la Seu d'Urgell, però les altres han continuat, no? L'hàbitat ha continuat i, per tant, conèixer com era la ciutat, el seu urbanisme, com s'estructurava, no? Els carrers, com eren les cases, a Olèrdola tenim l'oportunitat de poder-ho conèixer, Diguem, com si un pensa en Empúries, que és una ciutat romana i grega, que no té res a sobre i que ja fa molts anys que s'excava, fa més de 100 anys, i per tant sabem com eren les cases i com eren els carrers. A Olèrdola, època medieval, això no se sap. Tenim els textos, tenim els documents, però no sabem com eren les cases. Tenim poca informació, com eren els tallers. D'Olèrdola hem documentat, i ara som pioners en això, doncs tot el tema dels cellers, de com s'elaborava el vi, quina producció hi havia. Totes aquestes coses, ciutats com Barcelona o Girona, per exemple, o com us deia també, la Seu o Manresa, és puntualment, no? És fer una rasa en un carrer, una casa que s'ha de refer i es pot fer l'excavació. És com un micropuzzle que mai es tindrà sencer. En canvi, Olèrdola, d'aquí molts, molts anys, no s'acaba mai, com tu deies, Raimon, però mica en mica podem anar lligant les coses amb més sentit, no? Aquest puzzle el podem tenir molt més complet que no a les altres ciutats. I això ens ajudarà molt doncs, a la història medieval a conèixer no només l'urbanisme, sinó també avui en dia doncs, podem fer analítiques de molts tipus que ens ajuden a saber no només com eren els carrers i les cases, sinó com cuinaven o com es desplaçaven o qui havia arribat d'on a la ciutat.
Per garantir que continuïn apareixent doncs, més troballes, més coneixements, cal la intervenció pública. En aquest cas, el projecte ha estat un encàrrec del Patrimoni de la Generalitat, a l'Incasòl, i s'ha finançat en fons europeus, en fons Next Generation. Això també ho ha complicat més, entenc, no? Perquè són diverses administracions, diversos nivells de l'administració que s'han de posar d'acord.
Bé, l'administració pública s'ha de posar d'acord. És que és la nostra funció i per això es diu pública, eh? I la veritat és que cadascú aporta la seva expertesa. En aquest sentit, l'Incasòl, l'Institut Català del Sòl, doncs està acostumat a gestionar projectes d'aquest volum, perquè no estem parlant d'un pressupost petit, és un pressupost molt gran, es va fer una licitació, per tant, hi ha mil factors que s'han de tenir en compte. Des del museu i des de l'agència doncs, Catalana del Patrimoni, el que fem sobretot és aquesta altra visió també de l'ús posterior, no? De la gestió, del manteniment, de què és el que volem ensenyar en el fons, no? I després hi ha també doncs, clar, la part de direcció arquitectònica, de restauració, la part d'arqueologia. Sí, és complexa, però també està bé perquè cadascú així ens aporta, doncs, com us deia, la seva expertesa.
En un o dos mesos, durant aquest estiu, finalitzen aquests treballs de restauració. Per on ha de continuar l'actuació a Olèrdola? Quina és la propera fita?
Bé, un cop acabat el castell, jo diria que a la tardor ho estem treballant, volem fer una inauguració, diria, com il faut, eh, en francès, de dir, ens mereixem, no?, el Penedès, Olèrdola la primera, però ens mereixem el Penedès haver recuperat aquest element tan important que era el castell d'Olèrdola, no?, aquesta fita. Llavors estem preparant ja aquesta inauguració, però mentre, evidentment, la vida continua i el que encara estem amb dos projectes quadriennals, que aquest és el primer any, i aquest any, doncs, pel que fa al projecte amb la Universitat de Barcelona, estem estudiant els individus de les diferents necròpolis, la de Sant Miquel i de la de Santa Maria, i després ens estem també preparant ja les excavacions de la fortificació romana.
No té data, això, encara, o sí?
A la segona quinzena de setembre, a principis d'octubre.
Per tant, això que comentava abans...
Ara esperem passar l'estiu, perquè l'estiu fa una mica de calor ja per excavar, eh?
Això que comentava abans, molta feina. Mentrestant, moltes visites, aquesta funció que sempre destaques tu també, Núria, que un cop això s'ha alimentat el coneixement, fetes les elaboracions, doncs cal retornar a la societat tot aquest coneixement que s'ha pogut obtenir. És importantíssim després fer-ne difusió.
Sí, per exemple, aquest diumenge, en el marc de les Jornades Europees d'Arqueologia, de l'arqueologia, hem fet aquest diumenge una visita especial dedicada al món ibèric i a les inhumacions infantils, que a Olèrdola en tenim unes quantes. Són un cas singular i que, no només d'Olèrdola, del món ibèric, però que en els darrers anys, ja que hem guardat tots els esquelets d'aquests nens, s'han, com us deia, les anàlisis són infinites, les que es poden fer quasi bé avui en dia, i el coneixement d'aquests individus doncs, ha proporcionat unes dades molt interessants. Des d'ADN, temes d'origen, no?, de procedència, dels íbers que vivien a Olèrdola, i també doncs, temes com lactància, l'edat de la mort, etc. Les inhumacions infantils, perdó, no ho he explicat molt bé, dins de cases, en aquest cas dins de tallers, perquè es feien, perquè no s'enterraven en un cementiri o perquè es feien doncs, aquests tipus d'inhumacions que ja avanço que no és només dels íbers, però que dels íbers és el millor coneixem. No? Per tant, és una singularitat també en el sentit de que podem fer aquestes anàlisis perquè la de la resta dels íbers no les podem fer. Primer perquè els cremaven i després perquè els que no eren de l'aristocràcia, doncs ni tan sols se'ls enterrava en una urna amb les seves cendres. Per tant, són una oportunitat excepcional per poder anar coneixent la població ibèrica dels íbers.
I visites de tot tipus, de centrades en l'època romana, en l'època medieval, això també continua i ha de continuar.
Sí, 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 però sempre intentant aportar doncs, aquestes novetats. En visites especials, com aquesta, la del diumenge, de les Jornades Europees de l'Arqueologia, però també amb les visites doncs, normals que fem almenys una al mes per part del museu, però també en fa la Diputació de Barcelona i també en fa l'Ajuntament. Per tant, són tres institucions que estem bolcats en ampliar el coneixement d'Olèrdola, del castell d'Olèrdola.
I poc o molt això es va notant en l'increment de visitants. Això sí que en teniu registre, constància de que l'interès per Olèrdola va creixent.
Sí, 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 va pujant. També és veritat que cada vegada hi ha més llocs visitables. També ja està jugant en contra, i això és una cosa a replantejar-nos, tots els equipaments, tots els jaciments arqueològics, el tema de la calor a l'estiu, el canvi climàtic, ens haurem de replantejar horaris, per exemple. Quan millor s'està és l'hora que tanquem. Però bueno, després hi ha els interessos del personal que està tenint el públic, no? I realment ens estem abocats a replantejar-nos coses d'aquestes, perquè és que a les 12 del migdia, a la 1, a les 2 o a les 3, a les 4, no hi ha qui pugui visitar aquests jaciments a l'estiu. Intentem posar més espais de descans, més bancs, fonts, etc. Però un que amb aquestes calorades un el que ve de gust és estar doncs, en un lloc refrigerat o a la platja. No? I llavors a l'estiu, que era una època doncs, que venia més gent, molta gent, doncs es va redistribuint al llarg de l'any també.
Doncs que continuïn aquestes visites amb aquestes redistribucions, aquests ajustaments d'horaris, si calgués. Núria Molís, gràcies per atendre'ns, responsable de la Seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia. Enhorabona per la feinada que realitzeu i que vagi molt bé. Fins la propera.
Gràcies, gràcies a tu i moltes gràcies doncs, també a tothom que ens escolta.
Penedès en xarxa.
Li vaig demanar 10 minuts més al despertador i vaig somiar que em banyava a l'hivern a la platja. I amb les presses d'arribar tard vaig creuar-me amb tu, deixant-me la teva fragància de coco, mango i bambú. I allà on anava tot agafava un color.
Portem unes quantes nits tropicals i us fem una picada d'ullet amb aquesta Barcelona tropical que canten Carlos Sadness i Su i que ens durà el flash informatiu.
I ballem amb les palmeres que han crescut per on tu vas. Barcelona tropical, no ho hauria pensat mai, que la Barceloneta em sentiria com a Hawaii. Ai, 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 Barcelona tropical. Cal des de que tu has arribat. Ai, 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 Barcelona tropical des de que tu has arribat. La teva pell bruna brilla si fa calor, sembla de purpurina quan la toca el sol. I no t'he tornat a veure més, però m'és igual. El mag va fent l'amor, els coloms amb els tocants. Si als teus ulls jo veig el mar, vull ser roca de coral, vull banyar-me despullat. Si algun dia vols tornar, sempre seré la ciutat, l'estiu no s'acabarà. Fas Barcelona tropical, quan passejo al teu costat, i veiem amb les palmeres que han crescut per on tu vas. Barcelona tropical, des de que tu vas arribar. Fan l'amor, els tocants amb els coloms. Fan l'amor, el que hauria de fer tothom. Fan l'amor, els tocants amb els coloms. Fan l'amor, el que hauria de fer tothom. El que hauria de fer tothom.
Bon dia, són 2:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
...23 places concertades pel centre de Santa Margarida i els Monjos. La Generalitat ha informat a l'Ajuntament dels Monjos que el centre de dia, situat al carrer de Santa Margarida, passarà a disposar de 23 places concertades. Actualment aquest espai té capacitat per 25 places privades i està gestionat pel Consorci Sociosanitari de Vilafranca, que també dirigeix el centre Ricard Fortuny a la capital penedesenca. La mesura està inclosa en el pla de xoc per millorar la qualitat de les residències a Catalunya, que el president de la Generalitat, Salvador Illa, acompanyat de la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez, han presentat aquest dissabte al matí. L'alcalde d'Albinyana, Quim Nin, entre els amnistiats pels preparatius de l'1 d'octubre. A més del seu càrrec en el municipi del Baix Penedès, Nin va ser secretari general de presidència del govern de Carles Puigdemont, Joaquim Nin i Borredà, alcalde d'Albinyana i exsecretari general de presidència en el govern de Carles Puigdemont, figura entre els prop de 40 exalts càrrecs, funcionaris i directius amnistiats per l'Audiència de Barcelona en la causa dels preparatius del referèndum de l'1 d'octubre de 2017. La decisió del tribunal, feta pública el passat dimarts, posa fi a anys d'instrucció judicial i aplica finalment la llei d'amnistia als qui van actuar en compliment d'ordres de l'executiu català. Entre dimarts i dijous, el Centre d'Acollida d'Animals Domèstics del Penedès ha dut a terme una nova marató d'adopcions amb l'objectiu de trobar una llar per una vintena de gossos que fa molts anys que viuen al centre. Durant la jornada, que ha portat el nom de 20 llars per 20 gossos, els visitants han rebut assessorament personalitzat, amb entrevistes per conèixer les seves necessitats. Segons la directora del CAT, Anna Martínez, el balanç ha sigut positiu, amb 7 gossos adoptats i un acollit, tot i l'aixafogor d'aquests 3 dies que potser ha fet baixar el nombre de visitants esperats. El festival Música a les Vinyes donarà divendres el tret de sortida a la seva 22a edició, en un acte especial que combinarà patrimoni, vi, poesia i música al celler Cava Aguilera, patrocinador de l'esdeveniment. La jornada començarà a les 8 del vespre amb una passejada pel celler i una copa de benvinguda, seguida de la presentació oficial del festival. El plat fort de la vetllada serà el concert d'Isabel Vinardell i Isabel Laudenbach, que presentaran el seu espectacle Dièresi a partir de les 3:45. El projecte fusiona cançó melòdica, cobla i flamenc en una proposta íntima i plena de sensibilitat, amb versos de poetes com Maria Calafell, Héctor Arnau, Laura Tomàs o Doroté Bolut. El títol de l'espectacle fa referència al signe que dona veu a la vocal muda en diverses llengües i alhora homenatge a Paco Ibáñez, símbol de la llibertat poètica i musical. L'experiència, que es clourà amb una copa de cava i préssec d'Ordal, es pot comprar a www.turismesubirats.cat.
Penedès en xarxa.
Passen gairebé 5 minuts de 11:15.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
És dilluns i compartirem una estona del seu temps, que va molt i molt ocupat aquests dies, amb el nostre jardiner, el Tom Vilarrubias. Bon dia.
Hola, amb un somriure.
Posa un jardiner a la teva vida, no?, ara mateix.
Home, si no el tens i tens jardí, tens un problema.
Has begut oli.
I tant, i tant, i tant.
Aquesta calor és terrorífica, eh?
Sí, sí. Bueno, passen coses, passen coses.
Moltes coses.
Passen coses i, a més, és com el que em portem dient sempre, saps? Que és que no saps per on et vindran, que de cop era allò, escolta, mira, que ja podem regar, ja podies... una primavera exuberant, pensàvem que estàvem a Astúries.
Tots ja, contents.
Sí, i ara tornem a estar com estàvem a finals de juliol de l'any passat.
Quin drama.
Però, clar, a finals de juliol de l'any passat, comptant de que les plantes i els vegetals ja anaven fent, ja anaven preparant-se
ja
per tot això.
Ja teníem mig estiu passat, ja, no?
Ja la veien a venir.
Sí, sí, sí.
Però és que ara no l'ha vist a venir ningú.
Ni ha començat l'estiu oficialment.
Ni ha començat l'estiu. Clar, hem de... Primer, com funciona una planta. Una planta té una cosa que es diuen estomes, uns aparells, que són uns foradets a les fulles, que és per on respira i transpira. Una fulla és com un llençol. Imaginem-nos que els fils aquells de llençol, si miréssim amb una lupa, hi ha forats. Doncs les plantes és el mateix, i a dintre doncs, hi ha tots els teixits, amb l'aigua, amb l'aliment, la clorofila, i tothom allà treballant, no? Aleshores, aquesta planta, o, bueno, totes les plantes han tingut, diguéssim, un hivern molt guapo.
Agraït.
Molt agraït.
Sí, sí.
Amb molta aigua, bonança, no ha fet fred. Aleshores, tot ha començat a treballar. Tot comença a treballar. Els arbres comencen a brotar, aleshores tenen aigua. Què passa, a més, que durant 2 anys ha sigut misèria? Aleshores, tot el que és adob, tot el que són doncs els microorganismes, tot el que hi ha allà, de cop ha començat a engegar doncs, la maquinària.
Amb alegria, no?
Amb alegria, amb tot l'adob acumulat dels altres anys que amb aigua carregaves de l'aixeta no s'alliberava. Ha sigut tot una explosió de flors, no? Vull dir, anaves per la carretera de les cabanyes a Vilobí, i era tot una explosió de margarites i de flors de colors per tota la carretera, que pensaves, no ho talleu mai més.
I una alçada.
No ho talleu, i una alçada.
Les bardisses i...
I tant.
2 metres.
Sí, els cardos és que eren immensos, sí, i punxaven el doble. I, clar, tot això també té la contra...
La cara bé.
La cara bé, que és que tot això és, vamos, és, com es diu, pels insectes, pels bitxos.
Les plagues.
Per les plagues. Però bé, tot això d'una manera o altra, amb tractaments ecològics, amb el que sigui, molta gent, estic flipant de que ostres, vaig controlar, de que parlen del sabó, de que estan... Escolta, estic fent això,
estan
ho faig amb sabó...
Estan deixant la química.
Sí. I a més que no els hi has d'explicar, sinó que ja quasi a vegades hasta t'ho expliquen ells, ja, saps? Que dius, vale.
Anem bé.
Sí. I tot fantàstic, i de cop, fa 15 dies, no? O 3 setmanes com a molt, apareix...
De calorada 15, però calor 3.
Una calorada del 15.
Sí, d'estiu.
Però tremendo. Aleshores... Què passa? Aquesta planta està superhidratada, està superbé, està treballant. A més, com que ha plogut i ha tingut aigua, doncs si l'any passat feia 50 fulles, aquest any en fa 150. I si les fulles feien un pam, ara fan un pam i mig. I aleshores arriba la calor. Com funciona això? La planta transpira. El respira, transpira. Transpira vol dir que, per a defensar-se de la calor... igual que nosaltres suem, ella agafa aigua del terra i la evapora, creant el que se'n diu la pressió osmòtica. És a dir, funciona com una xeringa on tu, doncs, quan tibes, ets el sol que està tibant, i llavors aquesta pressió osmòtica que es genera allà dintre, el que fa és que xucli de baix. Ha d'evaporar per dalt per agafar de baix. Aleshores, comença la calor. Comença a evaporar. I comença a evaporar, i evapora, que evaporaràs, arriba un moment en què s'acaba l'aigua. Sí que va ploure molt.
Però tampoc anàvem sobradets, no?
No, anàvem sobradíssims.
I què ha passat?
Home, jo les meves patateres, jo tenia unes patateres com no les havia tingut mai. Tenia unes patateres que m'arribaven al melic. Verdes! I com que plovia, els hi anava tirant coure, perquè si no pot ser que t'agafin el mildio i se't contaminen i després les has de llançar totes. Amb un cap de setmana, van quedar ja tombades, amb tota la fulla...
Quan va arribar la calor,
sí,
de cop i
sí,
volta,
sí,
no?
Sí, sí, en 2-3 dies va quedar... Però després es van com recuperar una mica, no? És a dir, arriba la calor, els hi fa, pum, collejón que te crio, la patatera, pum, segeu.
Les deixa cau.
Queda allà que dius, però si això ha de passar el juliol, no ha de passar ara. Per què? És a dir, el procés de la patatera és que et fa les patates, ja hi ha patates, ja n'he collit.
Sí?
Sí, sí. Sí, perquè tu vas mirant què està passant, fa il·lusió.
I tant.
Vale? I venien mitjanetes grans i després de petitetes, que les petitetes aquí no s'aprofiten, però te'n vas a França i les patates petites, allò que nosaltres no volem, valen un paston. Però fan allò bullit i molt formatge.
Al mercat del dissabte cada vegada hi ha més parades que sí que prestigien, eh? Aquesta patata,
la patata petita.
Petiteta.
Home,
sí.
Sí. I a més, són unes patates espectaculars. Acabades de collir, saps? Que quan les tires a l'olla encara criden, com els crancs, saps? Aleshores, sí, sí, el procés de la patatera, anàvem aquí, és que quan comença a venir la calor, agafa tots els nutrients i tot el que hi ha i ho tira cap avall per protegir i engreixar la patatera. Perquè està dient, cuidao, que venen maldades. Aleshores, diu, la patatera, diu, diguem-ne, és una cosa que no pensa, no té cervell, però el funcionament és que la patatera el que fa és enviar-ho a baix per garantir que aquelles patates que té a baix...
El fruit, les patates... Sortiran endavant, no?
Exacte, i grosses i... No hi ha hagut temps, perquè en vez de tirar l'aigua cap a baix, el que fa la patatera és tirar-la cap amunt. No sé, avui en colliré, igual en vez de patata hi ha xufles. Saps què et dic?
Sorpresa. No,
sí, 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 però a més ha sigut allò com que veníem d'una alegria i d'un... Ostres, i de cop et trobes això, no?
I les plantes no han tingut temps de readaptar-se,
no,
reaccionar.
No. Què passa amb les plantetes petites, tot el que és flor i tot això que havíem sembrat i que tal? Sempre ho podem anar regant amb la regadora, pim-pam, xim-xim, i anem fent.
Però pateixen, igualment.
Sí. Tema arbustiu. Terme arbustiu passarà, o està passant ja, el mateix que passa amb els arbres, que és un tema de defoliació. És a dir, l'arbre no pot suportar no pot mantenir aquesta evapotranspiració que té i aleshores deixa caure fulles. No sé si us heu fixat, però quan tornes de vacances a Vilafranca, els plataneres està tot ple de fulla que ha caigut, perquè al passar la calor s'ha defoliat. Aleshores, el que passa a l'agost pues està passant ara. Comença a passar ara. I aleshores, doncs bé...
Meitat de juny.
Meitat de juny. És que no hem arribat ni al juliol.
Ni hem entrat oficialment a l'estiu.
No. I també hi va haver, ara fa 2 anys, que el juny també va ser mortal, que va ser un estiu que va ser juny, juliol, agost i mig setembre, que va ser allò de
sí, vamos. Amb uns quants episodis d'onada de calor.
I tant, sí. Doncs la diferència és que aquest any veníem carregats d'aigua. Val? El que t'explicava, per exemple, els jardins que portem a Gavà i tot això, que tenen pous, aquests pous l'estiu passat ja sortia aigua amb sal, ja sortia l'aigua salada, que és amb el que mantens un jardí, jardins grans. Aleshores, què et trobes ara? Et trobes que el...
Torna a haver-hi
sí, és a dir,
aigua amb sal.
Amb la pluja els pous van tornar a tenir aigua dolça, i ara ja torna a sortir l'aigua salada. I l'any passat això va passar el mes de juliol. Ara ja està passant.
Estem pitjor que després dels 3 anys de sequera?
Sí, jo penso que sí. No, el problema dels anys de sequera és que no tenies recursos. Ara pots pots regar amb aigua de l'aixeta.
Ara hi ha aigua, sí, és un gran què.
Ara hi ha aigua. Hi ha una diferència de que dius, bueno, doncs, deixarem morir algun tipus, doncs, el que són les gespes i tot això, després ja ho recuperarem a la tardor, ho deixem assecar i mantenim els arbres grossos i els arbustos i això és...
Saps? Aquesta és l'estratègia?
Sí, perquè... De fet, era una mica que pensaves, ostres, serà guai, aquesta primavera i aquest estiu podrem tenir una primavera i un estiu, entre cometes, normal, si és que direm, si és que existeix ara mateix una normalitat. La normalitat i l'hàbit que hi havia cada any, de cada estació, de cada el que feien les plantes des de fa milions i milions d'anys, doncs s'havia trencat, ara semblava que ens podíem relaxar una mica, però tornem a estar amb una mica de problema amb això. Val. Aleshores, què fer davant d'això? Jo aquest any, no sé per què, però el que és l'hort, que sempre el treballava amb triturats, aquest any, de cop, allà al graig de casa va sortir un rotllo d'aquells de plàstic que tenia abans, que ja no l'havia tornat a posar a l'hort, i vaig dir, calla, saps què? Per no llançar-lo, l'aprofitarem i farem a l'hort en plàstic. L'hort en plàstic, i flipat.
Ha funcionat bé.
Sí, perquè el rego un cop per setmana. I, a més, tu regues i està funcionant.
I amb aquesta calor també està donant bons resultats?
Sí. De fet, em tocava regar ahir i no vaig regar. Em vaig oblidar. Bé, és que ja no vaig sortir de casa, no, home, no, és que no pots sortir ni a regar.
Directament.
Sí, perquè tampoc nosaltres encara estem...
Aclimatats,
sí, això.
Sí, sí, està costant.
Aleshores, tema regar, jo el que faria és tot el que són... Si tenim aigua i volem gastar diners, doncs bé, anem regant amb aigua de l'aixeta, però per mi és recomanable... intentar estalviar, perquè no saps si tornem a entrar ara en un bucle de sequera. O igual la setmana que ve neva. M'entens?
Qui sap, no?
Bueno, de fet, a Saragossa em sembla que estan pillant, no? Vull dir que hi ha tormentots allà a l'Aragó, inundacions. Em sembla, eh? No sé.
No ha estat el cas, pot ser.
És a dir, que el que està passant aquí, a 200 quilòmetres, és completament diferent, no? Aleshores... Regar, doncs anar regant les torretes, col·locar les capes aquelles que hem parlat sempre de mulching. Si volem treballar l'hort i seguir plantant per l'estiu, jo recomano recuperar el rotllo de plàstic, val? Mal me suene y me duela, val?
Qui m'havia de dir que et sentiria dir això? Recuperem el plàstic.
Ja, però és que... És a dir, jo soc...
No, estem en situació d'emergència, tot s'hi val.
Jo per mi sí. És a dir, jo sóc el primer que em prenc les meves infusions i cada dematí em prenc la cúrcuma i em prenc el gengibre, vale? I a més, doncs, intento cuidar-me i tal. Però
recolls
quan...
l'aigua de la pluja...
Sí.
Bla, bla, bla.
I tant. Però arriba un moment que, escolta'm, jo, per exemple, si ara em tallo un dit, jo prendré antibiòtic. Val? Per molt natural i antisistema i antifarmacèutiques, escolta'm, quan la cosa va de males, doncs has d'utilitzar els recursos que tens. I els recursos que tens ara mateix és això. Clar, jo pensava, ostres, hi havia uns productes abans que tu podies tirar a l'arbre i evitava la transpiració. Però és que jo no entraria en el bucle aquest. L'altre dia, escolta'm, les mateixes mantes aquelles blanques tèrmiques que tenim per passar l'hivern, si veiem que la cosa se'ns agreuja, per exemple, ara venim cap aquí baix, al carrer d'aquí sota, com es diu aquest carrer?
General Cortijo.
Sí, que té les plantetes aquelles a la cera. N'hi ha alguna que ja està tocada. Es veuen totes verdes i de tant en tant n'hi ha alguna que es veu ja pansida. Val? Aleshores... quan tenim un cas així, doncs igual posar la manta blanca aquesta sobre la planta aquella, fer com un xupa-xup amb un cordill a baix i deixar que el sol li toqui el mínim possible, evitar la transpiració aquesta. I aleshores regar. El que és a l'hort, doncs si tenim a l'hort i... Ostres, jo vaig... Agafes tubo de... Com es diu? El tubo aquest de PVC. No, de PVC no, de polietilè, d'aquell tubo negre,
De tota la vida.
Sí, el que fem servir per muntar el rec.
Sí.
Nosaltres el tallem i fem com uns arcs. Aleshores, a l'hort, quan tenim la passada, claves uns ferros a terra i fiques els arcs aquests i col·loques la manta aquesta blanca a sobre per treure hores de sol. Igualment, jo l'hort fa... Amb la sequera de fa... Bueno, fa 3 anys, fa 3 anys o 4, a l'estiu vaig comprar una malla d'aquestes negres, de 10 per 10.
Grossa.
I vaig fer tota una ombrera. Quan tinc temps, doncs amb les canyes sempre monto com uns tinglados que passes per sota i és molt xulo i tal. Però ara no tinc temps. Ara no tinc temps perquè me l'ocupa anar a solucionar doncs, tots aquests problemes que ens surten als jardins.
Sí, sí. Saps?
Ton, se m'ha espatllat la bomba. Escolta'm, el rec. Clar, en 2 dies de calor d'aquesta, si tu no tens el rec ben posat, depèn quines plantes pots...
Acomiada't d'elles, no?
Acomiada't, sí. Cantar viva el rei una bona estona. Mm-hmm. Val? I aleshores, doncs, una mica anar veient-les venir. I les coses que valen la pena les mantenim i les que no valguin la pena, escolta'm.
Per tant, la consigna és prioritzar, no?
Sí.
Què paga la pena salvar, sí. Què no paga la pena invertir esforços.
Jo penso que sí, perquè una mica en previsió de lo que pugui venir, perquè si no ens agafarà amb el com es diu, amb el peu creuat. Ojalà demà plogui.
T'equivoquis,
ojalà
no?
Vinguin unes tormentes, ojalà tot canviï.
No sembla.
No sé,
no
a mi m'havien dit que aquest estiu seria fresc i que hi hauria aigua i plouria
sí?
I que no sé què, que escolta'm, saps? Perquè els planetes s'havien alineat.
Doncs no sé què ha passat amb els planetes.
Que han fet carambola.
Sí, sí.
I llavors no saps exactament com entomar-ho, no? Però bé, no.
Sí,
no
perquè sé. Ara mateix pinta calor durant els propers dies. Això torna a enfilar.
No m'ho diguis. No, mira... Jo treballo amb una pamela, no amb un barret de palla, amb una pamela.
Per tu, posada.
Sí, sí, sí. D'aquestes que fa quasi un 40,
amb
50...
Amb molta circunferència.
I tant, et fiques allà sota i tens sombra. I la pamela aquesta, normalment, al setembre, la penjo allà al graig i no l'agafo fins a mitjans de juliol, fins a... Perquè, bueno, doncs ara ja la pamela ja va...
Ja ha sortit.
Ja va 200 per hora, saps? Ja va 200 per hora. I, clar, també se'ns complica, doncs, amb molts temes de... Per exemple, el mes de març només vam treballar 10 dies, perquè va estar plovent. Hi ha hagut moltes tardes, a més, moltes al ploure, els pagesos, què els hi passava? Cada tarda que plovia, l'endemà, a la vinya a tirar.
Coure.
A tirar coure. Aleshores, vulguis que no, se'ns multiplicava la feina, una per la que ja tenies i l'altra per la que et provocava tot això. I quan semblava que deies, bueno, ja tenim ja li tenim el peu al coll, ve aquesta calor i se'ns torna a complicar tot. I aleshores ara mateix estem fent feines que havíem de fer pues, fa 15 dies o fa un mes, que aleshores ja les feies i sabies que tenies... Pensaves, estem sembrant una gespa. Pensaves, bueno, així el mes de juny, les 4 pluges que caiguin, ens acompanyarà i serà tot fantàstic i tal i qual. Pues a la cola pessicola. Ni aigua, ni res, i una calor que ens està platanant a tots.
Abans deies que la gespa la podem deixar estar, no?
Sí.
Aquí seria una de les qüestions on no cal invertir esforços.
Per mi no, però és clar, si tu tens un jardí que han fet una casa i aquella gent ha ficat allà esforços i vinga... Bueno, fa 2 anys que em van demanar de fer aquesta gespa. Fa 2 anys. Bueno, va, aquest any la farem, vinga, va. I vas a sembrar i penses, bueno, a regar. I jo pensava, haurà de regar 2-3 cops al dia, mínim. Saps? Però, bueno, escolta'm, ja...
Ja ho anirem veient.
Ja ho anirem veient a veure com va tot això.
La consigna és prioritzem, doncs.
Prioritzem, estalviem i a veure-les venir, no sé...
I posem un Siri.
Sí.
Algú.
Sí, sí, sí.
Ens encomanem
sí.
Algú.
Sí, sí. No, i pensar que, bueno, que això ja fa anys que és... Que no es torna a una normalitat. No hi ha manera. Sempre es passa alguna que dius, bueno, ara què? Ara què? I a més sempre trigues uns dies, perquè primer va començar la calor i penses, bueno, això ja passarà.
Seran 4 dies.
Clar, però fiques la ràdio cada matí en plan, ara diran el temps i penses, vinga, va, que diguin... que això s'ha acabat. ni diuen ni res. La calor,
segueix,
a tope, vinga, pim-pam. I tant. Jo fa ja 15 dies que m'estic banyant a la piscina. I el juny jo no m'havia banyat mai.
I espera't.
Sí.
Sort que comptarem amb el Tom Vilarrubias d'aquí 15 dies de nou per afrontar aquesta calor o el que ens depari la meteorologia.
Pues mira, a veure si ha nevat.
No igual, sé, qui sap.
A veure què he fet.
Tom, gràcies.
De res, adéu, bon dia.
Ens queden 2 minuts per arribar a la publicitat, que seran de Blondie i aquest Maria. Després de la publi, el butlletí de notícies de les 11 i a les 11:06 juguem amb el Víctor Gutiérrez.
Penedès en xarxa.